Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Passen 7 minuts de les 10 del matí. Ja sabeu que avui l'actualitat també passa per Madrid. Des de fa pràcticament una hora que està en marxa aquest sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal. Avui és dilluns, 22 de desembre, i com cada any té lloc al Teatro Real de Madrid. Aquest sorteig des de les 9, que han començat a girar aquests dos bombos per repartir sort. Més de 2.700 milions d'euros en premis, dels quals farem un repàs perquè no han sortit massa. Sí que ha sortit el segon premi, el 70.048, premiat amb 1.250.000 euros la sèrie, 125.000 euros el dècim jugat, s'ha venut íntegrament a Madrid, i també ha sortit un quart premi dels dos que n'hi ha, el 78.477, premiat amb 200.000 euros la sèrie, 20.000 euros el dècim jugat. Per tant, encara queda tot el sorteig, van per la tercera taula de les 10 que n'hi ha. Falta el primer premi, el gordo, la grossa, que és el més esperat, premiat amb 4 milions d'euros la sèrie, 400.000 euros el dècim jugat. Falta el tercer premi, falta també un quart premi i falten tots els cinquens premis dels 6 que n'hi ha. Per tant, anirem seguint aquest sorteig aquí, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, i ja sabeu que d'aquí una hora pràcticament obrirem les línies telefòniques, i si no us toca la loteria, que segurament serà el més probable, no patiu perquè us pot tocar, i no exagero si dic que us pot tocar el millor cava del món, perquè des de Cellers Maset ens regalen aquest cava que fa poc que ha estat distingit amb aquesta categoria. I un cop dit això, ara sí, és el moment de saludar a l'Anna Jurado, que segurament que molts la coneixereu perquè ja la vam tenir aquí als estudis de Ràdio Vilafranca l'estiu, amb una secció relacionada amb tot l'entorn juvenil, però ara ha canviat i és una secció de temàtica nadalenca, però agafarem l'avió perquè, tot i així, viatjarem. I que sí, Anna, què tal? Bon dia.
Sí, bon dia. Amb ganes de tornar a fer un programa. Però sí, això, ara ens enfocarem més en una perspectiva internacional, tractarem diferents països i com celebren també el Nadal en aquests diferents països, ja que estem en èpoques, no? I també és curiós veure les diferències entre uns països amb Catalunya, així que bueno.
Doncs agafarem les maletes, també l'avió, i viatjarem a diferents punts, no només d'Europa, sinó que també d'arreu del món. Heu volgut extendre més enllà.
Sí, així també està bé tenir un punt intercultural, perquè al final a Europa sí que hi ha països que tenen bastantes diferències, però realment s'assemblen bastant a Catalunya en moltes coses. Però per això també penso que és curiós preguntar i aprendre sobre països d'altres continents on sí que hi ha un xoc cultural més gran.
Avui viatjarem relativament a prop, a uns 1.000 quilòmetres aproximadament, una miqueta més, per tant anem cap a Itàlia, no?
Sí, avui Itàlia, avui comencem tranquils, que no dista gaire, però bueno, té alguns punts particulars en la seva cultura. Ja sabem que Itàlia és un país propi, bueno, realment és un país mediterrani, per tant, l'estil de vida s'assembla molt al d'aquí, els agrada molt el mar, la bona vida, el menjar, sabem que és molt típic, tothom vol anar a menjar a Itàlia. I a més és un país que té moltíssimes coses per veure, moltíssimes regions, moltíssimes ciutats, que cada una té coses diferents, però ara totes les ciutats tenen aquella cosa en comú, aquell encant d'Itàlia, també aquella sensació d'estar a vegades en el passat per els antecedents històrics que té. Bueno, no sé, penso que és un país, a mi m'agrada molt, com veus, dels meus països preferits, i crec que té moltes coses a visitar i a conèixer.
Clar, és un país mediterrani, ja ho has dit, tenen moltes coses en comú, però segur que el tio no el tenen.
No, el tio ni Itàlia ni cap país, això em sembla una mica, no ho veurem en cap programa. Però bueno, sí que tenen coses. Bueno, ells celebren el Nadal d'una manera molt tradicional. Ells tenen una concepció del Nadal molt vinculat a la família. Mm-hmm. També la religió és molt present arreu del país. Evidentment, també hi ha tradicions més que no, no són tan catòliques, però bueno, que en general és la religió la que mana i la que segueix, que bueno, aquí també marca molt el calendari, però allà vull dir, és molt present en les celebracions i s'ho prenen tot d'una manera molt tradicional, perquè el mític... el mític valors que es representen sempre a Itàlia, la família... Bueno, llavors això, tenen moltes tradicions, però, per exemple, ells al Nadal no tenen, bueno, no tenen, evidentment, tió, sinó que fan, com arreu de molts països, el que diem el Pare Noel aquí, que aquí no se celebra gaire, però bueno, ells el 24 a la nit se suposa que ve el Pare Noel a portar els regals i el 25 es lleven, doncs, els nens il·lusionats per aquests regals. L'únic que la cosa de veritat diferent en el sentit dels regals a Itàlia és a la nit de Reis, que ells no celebren els Reis, sinó que tenen una bruixa que es diu Befana, que això és el que més curiós m'ha semblat, que se suposa que doncs, això durant la nit apareix aquesta bruixa, tu has de deixar un mitjó, com el típic mitjó que veiem sempre.
El típic de Nadal, no?
Sí, exacte, el típic de Nadal, i l'endemà els nens es troben al mitjó, doncs, ple de regals, i a més, normalment, es troben la bruixa, també, allà. Es troben com un símbol de la bruixa. I, bueno, això es remunta perquè, en teoria, és la bruixa qui va indicar als Reis d'Orient, vull dir, que els hi van donar les indicacions per arribar a Jesucrist, sí. No? I res, això em va fer gràcia perquè, no sé, trobo que és curiós que, clar, ells tenen... Nosaltres tenim el tió, que per nosaltres és molt normal, però al final
sí, clar,
és un...
Sí, quan ho expliques a fora, clar. Que dediquem a fotre
clar.
Cops a un tronc...
Clar, un tronc...
És... Al qual li has anat donant de menjar durant
exacte.
Tot el mes, no?
És una mica estrany. És curiós, però clar, nosaltres ara veiem curiós doncs, una bruixa, però bueno. I això representa molt també la natura, bueno, té aquest punt. I estava relacionada a l'antiga... Bueno, ve de l'antiga Roma també, això... I estava relacionada amb rituals de fertilitat, renovació... Mm-hmm. Bueno.
O sigui, aquesta bruixa ve la nit del dia de Reis.
Exacte, la del 5 al 6 de gener.
En substitució als
Reis
Mags.
Exacte.
Molt bé. I la nit de Nadal com la celebren? Perquè, clar, a veure, nosaltres sí que caguem el tió la nit del 24, ja que ho fa el dia 25, però Catalunya, o sigui, la nit de Nadal com a tal, o sigui, no és la Nochebuena espanyola que se celebra, saps? És la nit de Nadal que molts es dediquen a cagar el tió i fins i tot no fan sopars allà. Què fan?
Ells sí que celebren el 24, ells fan 24 a la nit, doncs el sopar familiar o, bueno, que el celebrin típic, també celebren el 25, l'únic que, clar, la diferència és que allà el 26 no fan dinar, bueno, igual que fora de Catalunya...
Bueno, Alemanya aquí... sí, que se celebra
sí?
El dia Sant Esteve,
bueno,
crec que sí.
Aquí no m'havia informat d'Alemanya encara, però vull dir que no fan Sant Esteve, no tenen dinar, ells sí que celebren més doncs, això, el 24 a nit i el 25. Aquí són més de 25 i 26, ells fan els altres dos, però bueno.
Què més tenim? Clar, hem repassat la nit de Nadal, també la comparació que, del dia de Reis, que es dista bastant no, de la nostra. Per tant, no fan ni cavalcades, ni... O sigui, la bruixa no surt al carrer, no?
No, la bruixa no surt al carrer. Ells van a dormir, els nens il·lusionats, a saber que vindrà la bruixa, però bueno, s'ho prenen diferent. Clar, aquí estem molt acostumats a les cavalgades de Reis, a la nit del 5 sortir... Bueno, la tarda, vull dir, els nens a veure els Reis Mags, però ells no, ells se van a dormir, no han vist a ningú, i bueno...
Si es diferencia molt de lo nostre, no?
Per
exemple,
els
Reis, que són uns personatges que en principi no fan por.
No, bueno, la bruixa sí que fa més respecte. Clar. Jo crec que els hi fa més respecte, perquè, clar, al final és una bruixa i tenim aquesta concepció de les bruixes. Llavors,
sí, sí.
Bueno.
No, molt curiós, si més no.
Sí.
I la nit de Cap d'Any?
La nit de Cap d'Any, bueno, té algunes peculiaritats també, perquè, per exemple, el típic... Clar, aquí s'ha posat més de moda el de portar alguna cosa vermella que simbolitzi sort, però realment allà s'ho prenen molt en sèrio. És a dir, necessiten portar alguna cosa vermella la nit de Cap d'Any.
Bueno, aquí tothom ho fa, també.
Sí, sí, jo no ho he sentit tant. O sigui, jo aquí no ho he sentit tant. Jo almenys no ho faig mai, perquè no soc tan supersticiosa, però allà són molt supersticiosos. I és això, bueno, aquí també significa el mateix que aquí, que és un símbol de prosperitat i sort. I, bueno, vaig llegir que... Això prové d'època abans de Crist, és a dir, quan hi havia Octavi August, perquè doncs, els homes i les dones, sobretot els xics, clarament, acostumaven a vestir-se de vermell doncs, això com un símbol de prosperitat. I res, cap a l'edat mitjana va evolucionar a la roba interior, perquè ara és més comú la moda de que portes roba interior vermella, i fins i tot hi havia algunes persones... O sigui, hi ha dues corrents que algunes persones pensen que per de veritat tenir sort l'has de portar del revés,
Això,
i quan,
ja no ho he clar, mai.
I quan canvia les 12, és a dir, quan comença l'any nou, llavors tornar-te-la a posar bé. Clar, em sembla una mica de xou haver d'anar al lavabo.
Sí que havia escoltat que si portes la roba qualsevol, qualsevol peça de roba del revés et fan un regal, però això que...
Ah, sí?
Sí, això sí que ho havia...
Això no ho he llegit.
Però no, no, suposo sí, que no té res a veure, amb això de, amb aquestes tradicions italianes, però això de portar-la del revés durant unes hores...
I després, sí, després canviar-te, és estrany. I després hi ha altra gent que pensa que després de Cap d'Any l'has de llançar. Sí, lo vermell que portaves ho has de llançar perquè és com trenques amb lo de l'any passat i comences un any nou. I res, això. I també això, que abans m'he oblidat de dir-ho, que quan es va evolucionar a l'edat mitja, que es relacionava més amb la roba interior, és perquè hi havia gent que es tapava les ingles amb una tela de seda, el que fos, vermella, i per això també doncs, es va començar a relacionar amb la roba interior. I res, després, bueno, durant l'any, ells... Aquí també a Barcelona, per exemple, o a les grans ciutats, quan fan les campanades de les 12, sí que tenim molts focs artificials i tal, però ells allà s'ho prenen... O sigui, cada ciutat, cada poble que hi vagis, trobaràs un espectacle de focs artificials perquè els representa molt a la nit de Cap d'Any. No ho sé, això com els agrada.
I els 12 raïms els tenen?
Els 12 raïms... A Nàpols sí que els tenen, segur. Llavors, a mi em sembla, o almenys jo, fins que no em vaig informar, tenia a la ment, que ells fan lo de les... En comptes de fer 12 raïms, 12 cullerades de llenties.
Ah, això també ho he escoltat.
A mi això m'havien dit. L'únic que em sembla que no és tal qual així, que cada campana es mengen una cullerada de llenties, sinó que és més relacionat amb que la nit de Cap d'Any mengis llenties. Ja que, de fet, el plat típic que es menja aquella nit, el sopar d'aquella nit, és com una carn de porc que es diu cotechino, no sé com ho pronuncio, però bueno, i això és com una llonganissa de porc, però així molt doble, que es fa a foc lent, i sempre ho acompanyen de llenties, perquè és això, representa la sort.
Un plat de llenties per la nit
sí,
és bastant contundent,
sí.
Però...
Sí, el plat molt lleuger no és, tampoc aparenta molt. Però bueno, també és un plat que és més típic del nord. O sigui, aquest plat es fa més al nord.
Si va per zones, no hi ha una tradició única, no?
Clar, tot... o sigui, jo crec que aquest plat és... O sigui, aquest plat és originari del nord, però igualment a Itàlia, en general, a tot el país es relaciona les llenties a la nit de Cap d'Any, amb sort. Així que, bueno, mengen curiós a la nit.
Clar, el dia de Sant Esteve deies que no el tenen, però el dia d'any nou, que bueno, aquí fins i tot es fan dinars familiars...
Sí, allà també és festa, sí, no. Bueno, vull dir, és festa arreu del país, el celebren... L'únic que potser ells... Clar, li dona molta importància això l'any nou, però bueno, aquí també el celebrem les dues coses amb importància.
I el Cap d'Any el celebra més amb la família o amb els amics? Perquè aquí... Bueno... Jo crec que el celebrem més amb els amics, no?
Sí, aquí és bastant dels amics, però allà... Bueno, també hi ha gent que el celebra amb els amics, però això, com hem dit abans, el tenir aquests valors familiars tan inculcats, que són tan sagrats, els tenen tant respecte, també és bastant comú celebrar-ho amb la família. Així que, bueno... I res, i alguna cosa més que em va semblar curiós és que també tenen algo típic que és menjar granada, la fruita...
La magrana, vols
dir. La magrana, perdó, sí. Que això que també ho associen perquè és vermella, llavors aquest color, clar, com que tot el vermell ho relacionen a la sort, i res, que també representa, doncs, riquesa, fortuna, fertilitat... És que són bastant supersticiosos amb aquestes coses.
Bueno, nosaltres també tenim les nostres tradicions o supersticions curioses, no sé si... Vosaltres, bueno, tu poses com una joia d'or a dins de la copa a l'hora de brindar o... Bueno, de fet, menjar raïm ja és una superstició,
sí,
perquè
superstició.
Diuen que menjar raïm durant les campanades porta sort, i a qui no li agrada.
I ara, a més, s'ha posat de moda, bueno, això ja no és tal, això és aquí, que s'ha posat de moda que si te les prens sota la taula trobaràs l'amor. Llavors, bueno, és una moda que realment s'està començant a extendre molt. Jo conec que molta gent que ho ha fet, funciona, bueno... M'agradaria adoptar-ho, però potser sí, depèn. I res, a veure...
Molt bé, no? Déu-n'hi-do. Tinc entès que per fer aquesta secció tu tens amics repartits arreu del món, no? Els quals t'han dit com ho celebren. També vull dir que tens persones que de primera mà t'han informat i t'han dit com celebren Nadal.
Sí, no? Perquè al final, bueno, buscant a internet sí que tens diverses coses, però realment... No saps la veracitat d'aquella informació perquè potser en algunes zones ho celebren una cosa però en altres zones d'un país ho celebren totalment diferent. Llavors sí que he preferit doncs, preguntar a algunes persones autòctones del país perquè m'ho diguin de primera mà i a partir d'aquí ja fer més recerca i fiar-me més del que trobi o no. Però bueno, sí, avui farem Itàlia i anirem coneixent diferents països. No sé,
ja els anirem,
prop,
ja els anirem sí, descobrint, sí. I tant. Tens alguna superstició durant les festes de Nadal?
Jo cap. És que sóc molt poc supersticiosa. Jo com a persona sóc molt poc supersticiosa, crec molt en el que és i el que no és. Sí, vull dir, no crec en aquestes coses. Tu sí?
Depèn del moment. I bueno, quan acaba l'any m'entren totes les supersticions
ja.
De cop.
Bueno,
sí,
és...
Però durant l'any no sóc massa, tampoc.
Bueno, sí que és això que tu prens l'1 de gener, va, nova vida, nous reptes,
no?
A veure què fem aquest any, però realment és un dia més. També tenim molt... Potser a mi em passa que noto més un canvi al setembre.
És que és això, clar. Per molts, no, els nous propòsits comencen al setembre i no comencen al gener, no? Perquè, de fet, el calendari lectiu ja està començat, la feina també, no? Les vacances són un pèl més curtes, per tant, realment la rutina com a tal comença al setembre i és el moment de proposar-se nous.
Sí, després de festa major, que t'entra aquella mitja depressió...
De fet, el nostre any nou és el dia 2 de setembre, no?
Comença sí,
el dia 2 de setembre.
Exacte.
Sí, sí. Molt bé, déu-n'hi-do, són tradicions molt curioses, tot i que sigui un país bastant proper al nostre, no només per la proximitat geogràfica, sinó també doncs, perquè és un país que comparteixen doncs, molts elements de la gastronomia, també d'aquest element mediterrani que és doncs, molt important, doncs, tenen tradicions que es diferencien bastant. I avui, que és dia 22 de desembre, que és la loteria, avui també és un dia de moltes supersticions. Mm. Jugues a la loteria?
No, jo no. No. Però
els
també
pares,
perquè el meu pare sí que li agrada més, però la meva mare ja s'ha cansat, em sembla. Bueno, la grossa, juguem a la grossa.
A la grossa de cap d'any.
Sí, a la grossa de cap d'any, sí, perquè hi ha la tradició de que el meu avi ens regalava un número cadascú, però la loteria en general no. Perquè mira, al final t'acabes deixant diners
clar,
i...
És que és això. La gent gasta i al final és molt difícil que toqui. O sigui, ara ho estem seguint en directe. Hi ha 99.999 boles al bombo, per tant, que toqui aquell. El número que tu tens és realment molt, molt difícil, però hi ha hagut vegades que ha tocat dues vegades el mateix número al gordo de la loteria de Nadal. O sigui que això també ha passat. Bueno, Anna, molt bé, molt interessant tot això que comentaves. Demà... ens escoltarem. De fet, et tindrem cada dia aquí a Ràdio La Franca. Et farem matinar una miqueta i també treballar durant aquestes festes de Nadal. Però bueno, això també doncs, s'agraeix la teva visita aquí.
Gràcies.
Que ens comentis aquestes tradicions curioses. I fem un repàs novament amb aquesta loteria. I és que el quart premi que ha sortit ara ja fa uns minuts, que ha estat el número 78.477, ha tocat a Badalona i a Olot. No al Penedès. De fet, a Vilafranca fa molts anys que no toca un premi considerable de la loteria de Nadal. De fet, ens hauríem de remuntar l'any 2012, que va tocar un tercer premi, però més enllà d'això, poca cosa. Per tant, encara queda el gordo, queda el tercer premi, falta encara un quart premi, tots els cinquens premis i els premis menors. De moment, aquesta és l'actualitat de la loteria de Nadal. I moltes gràcies, Anna, i ens escoltem demà.
Igualment, que vagi bé.
Adéu. Glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go. Anyway, it's funny how some distance
hold it back anymore. Let it go.
Fins que arribin els Reis, el magazín d'aquestes festes.
Alguns que semblen màgics o bé tràgics. N'hi ha de més subtils, o d'intranquils, estètics i poètics. Hi ha el gran petó de diva amb una mica de saliva, el vell petó d'amor amb gran fervor i el famós petó de cine. I el petó com cal, que és el que et fa la iaia per Nadal i el que em fas tu celestial. Algun és més senzill i algun pompós. N'hi ha algun que és com de plàstic, fa molt fàstic. N'hi ha de molts sensats, desenfadats, preciosos, lletiscosos. El dens petó de tieta et deixarà la cara neta. I n'hi ha un de perillós molt luxuriós, el temut petó caníbal. El petó de pintallavis és el més embrutadís. I el teu endurà el paradís.
Franca.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 11:15. S'estrena una nova fira de Nadal a la zona de la plaça Jaume I i plaça de l'Oli organitzada per Vilafranca Activa. Divendres va donar el tret de sortida una nova Fira de Nadal organitzada per Vilafranca Activa, que ocupa part de la plaça Jaume I i fa un recorregut fins la plaça de l'Oli amb parades de tota mena per tal de dinamitzar un espai que estava una mica més oblidat per Nadal. La fira estarà oberta fins dimecres 24 de desembre amb parades que han arribat de tota Catalunya i també fins i tot de la resta de l'Estat. Aquest dijous al vespre, l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, s'ha reunit amb veïns del barri en el marc de l'alcaldia de proximitat, un local de l'associació de veïns que es va omplir per escoltar l'alcalde, però també per fer-li arribar les seves preocupacions i necessitats. Romero estava acompanyat per diferents regidors de govern i tècnics municipals. La reunió servia també per transmetre l'evolució dels temes tractats en l'anterior trobada de l'alcaldia de proximitat, també per parlar dels projectes de futur immediat que passen per temes d'habitatge, millores en l'espai públic i connectivitat. Pel 2026, segons explicava Romero, l'Ajuntament té previst executar la millora i ampliació de la vorera dels números Senars al carrer Sant Sadurní, entre els carrers Magí Jornet i Espirall, fins a una amplada de 2 metres, amb un pressupost d'uns 163.000 euros i la renovació de la vorera al carrer Igualada, entre Sant Sadurní i l'Avinguda Pellegrina. També va anunciar la instal·lació d'un semàfor al carrer Guardiola, a la cruïlla amb el carrer Martorell, per tal de limitar l'accés de velocitat dels vehicles que entren al nucli urbà per la carretera de Guardiola i protegir el pas de vianants. Junts qualifica de segona o tercera categoria el projecte que el govern havia presentat pel Pla de Barris. Després que divendres es fes públic que Vilafranca ha quedat fora de la llei de barris amb el seu projecte pel carrer Sant Pere i els seus voltants, Junts ha fet una roda de premsa valorant aquest fet. Aureli Ruiz ha criticat el projecte que va presentar l'equip de govern perquè, segons diu, s'havia centrat en la rehabilitació de l'antic hospital, deixant de banda altres aspectes importants. Ruiz creu que la rehabilitació de l'antic hospital que proposa el govern és desproporcionada amb un cost de 10 milions d'euros. Junts proposa presentar el barri del centre, on diuen cal una rehabilitació d'habitatges i un suport al comerç. Unió de Pagesos ha proposat al Departament d'Agricultura que traslladi al govern estatal la necessitat d'articular un ajut per l'arrencada social voluntària i definitiva de plantacions de vinya, amb la consegüent pèrdua de les autoritzacions de plantació. El sindicat va fer aquesta demanda divendres en el marc d'una reunió bilateral amb responsables d'agricultura. Unió de Pagesos argumenta que la realitat del sector és que els viticultors de més edat no invertiran en la renovació de les plantacions, sobretot si no tenen assegurat el relleu generacional, com és el cas de la majoria, tot i que sovint són els que més ho necessiten perquè tenen els camps més envellits. A més, les replantacions requereixen inversions importants i les vinyes no són productives els primers 3 o 4 anys. Per aquest motiu, el sindicat proposa que l'Estat afegeixi una línia d'ajut per l'arrencada voluntària, definitiva, parcial o total, per viticultors de més de 55 anys, entre 5.000 i 6.000 euros per hectàrea. Aquesta línia d'ajut està emparada per l'Organització de Mercats Comuna i pot finançar-se a través del Fons Agrari Europeu. Per Unió de Pagesos, aquesta mesura directa podria regular l'equilibri entre l'oferta i la demanda i treure volum al mercat, la qual cosa permetria percebre a la pagesia un preu més just pel raïm.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir, en plena natura i amb tota la seguretat, de les Deus Aventura. Feu les vostres reserves al 696-965-684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Al Voltatge, el teu espai de rock clàssic des del 1982 a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Sóc en Josep Sardà i els dissabtes i els dimarts serà per mi un plaer portar-vos pels camins del rock.
Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Passen 7 minuts de 11:15. Seguim a Fins que arribin els Reis, el magazín de Nadal de Ràdio Vilafranca. I recuperem un dels nostres convidats que ja vam tenir a l'estiu, que és el Ferran Segura, amb la seva secció més cinematogràfica. S'apropen dies de festa, que molts, doncs, també tindrem vacances, i és una bona excusa per descansar i també, doncs, per veure pel·lícules. Ferran, molt bon dia, què tal?
Benvingut. Bon dia, Marc. Bé, doncs, content de poder tornar a fer aquesta secció ara al Nadal. I com tu deies, és un moment de tornar, bueno, d'estar a casa, potser per molta gent que tindrà vacances, i poder de gaudir de les pel·lícules que potser han sortit en aquests mesos i que no hem pogut tenir el temps d'anar a veure al cinema. Doncs ara els podem anar a veure o al cinema, si són noves, o a casa, si han sortit.
El Ferran el tindrem cada dia aquí als estudis de Ràdio Vilafranca. I si no vaig errat, cada dia comentarem una pel·lícula diferent. Per tant, tu ens oferiràs un ventall de films, no? Potser no amb temàtica nadalenca, però que aquestes festes, doncs, són una bona excusa, com deia, per poder gaudir-les. Explica'ns de quines pel·lícules parlarem, Ferran.
Hi haurà un clàssic de Nadal, eh? O sigui, això segur, perquè al final és època de Nadal i toca també mirar alguna pel·lícula de Nadal, però no tot, perquè a vegades és com que ens quedem saturats de tant de Nadal, no? Potser.
Sí, això és veritat.
També quan estem a casa tranquil·lets o quan volem anar al cine també volem veure altres coses, no? Veurem pel·lícules sobretot recents, que seran d'aquest any, potser de fa un any com a molt, menys aquest clàssic de Nadal, que sí que és de fa més temps. Intentarem que siguin pel·lícules que hagin tingut un impacte en l'actualitat, no? Que s'hagi parlat molt i que tinguin xitxa com per poder-ne parlar aquí a la butaca.
I avui dia 22 de desembre, primer dia de programa, quina pel·li ens portes?
Avui porto la pel·lícula Estrany riu, del Jaume Claret Muixart, que és un director català, i ara escoltarem el tràiler, que així estarem tots ben situats. De què va aquesta pel·lícula?
Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
Papa, mama, ens podem tirar?
No està tan fred.
D'aquí sí que ho tinc idea, això.
Era d'aquí, ell. Un dia em va venir a buscar amb una barca i ens vam escapar.
I no la vas tornar a veure?
Una mica estrany, no?
T'anava a preguntar com et sents amb aquest tràiler, no?
La veritat és que una mica desubicat, perquè realment no sé per on aniran els trets d'aquesta pel·lícula, a veure si ens encamines una mica.
A veure, és una pel·lícula que és molt immersiva, no? Molt dels detalls, del so, però aquí veiem una conversa, no? Entre una mare i un fill que li diu a la mare on vas trobar el teu primer amor, i ella li diu en aquest mateix viatge. Per tant, és una història de viatge, un viatge que és físic, però que també és psicològic i en part també metafòric, no? Intern d'aquest protagonista, que ara, si vols, fem una mica de sinopsi i així estem més situats de què estem parlant. El protagonista de la pel·lícula és un noi de 16 anys que està de viatge amb els seus dos germans, el Biel i el Guiu. Aquest protagonista, que és el més gran dels germans, es diu Didac. I se'n va de viatge, com dèiem, amb els germans i amb els seus pares. Estan en un viatge que és molt agraït per la càmera perquè estan recorrent el Danubi en bicicleta. Però el cas és que el Didac es va trobant en moments i espais molt particulars, que sentíem aquí, no, aquestes aigües, així, aquest riu que sona de fons tota l'estona, es va trobant amb un jove que sembla que és de la zona, amb el que es fa mirades, no? Ell li fa mirades i el Didac li torna també aquestes mirades, i se li apareix al riu, quan ell va nedant de nit, a vegades d'amagatotis de la seva família, i cada cop se'l va trobant més i més, i el Didac va notant com una atracció o una curiositat per aquest noi que també que es va trobant en aquest viatge. Es va creant llavors un paral·lelisme, no?, entre el que dèiem de la mare, que també es va enamorar, o va tenir el seu primer amor en aquest primer viatge, també pel Danubi, i també el Didac, que li està passant el mateix amb aquest altre noi. És una pel·li, per tant, que mostra un autodescobriment del Didac, no tant de la seva homosexualitat, perquè això, durant la pel·lícula, ja se sap que ell ja havia tingut un anterior interès amorós per un noi, que això ho parla amb els seus pares, però és més com aquest autodescobriment del primer amor, no? De com és aquesta curiositat de voler seguir aquest altre noi per tot arreu, per on se'l troba, i tot plegat està molt embolcallat d'aquesta aura mística que ja notem en aquest tràiler tan de fluir, no?, pel mar i pel riu.
Aquesta és la música de la pel·lícula, però, com sempre, Ferran, de fet, a l'estiu ja fes aquest comentari més explicatiu de la pel·lícula i també una crítica més tècnica. En aquest cas, què ens pots dir?
Per començar, és una pel·lícula que està rodada en un format de 16 mil·límetres, que això potser diem què vol dir 16 mil·límetres, no? Doncs és un format que és típic del cinema independent i que, perquè ens podem fer una idea als oients, és aquest format en què es veu com un gra més destacat de les pel·lícules. Queden com un tipus vintage, més, com una aura així més retro, que amb aquesta pel·lícula així de joventut i d'amor i d'aquestes temàtiques així nostàlgiques, trobo que li queda molt bé. D'altra banda, el disseny de producció està superbé, perquè al final són escenaris reals del riu, no?, del Danubi i dels seus voltants, que trobo que estan molt ben triats per aquesta pel·li. A més, també destaco la fotografia. Hi ha plans que són excepcionals. Sobretot m'agrada molt la manera en què es captura aquest joc de mirades, no?, entre els dos nois i també amb la mare i el nen. I també són increïbles els plans que hi ha amb la natura. Hi ha moments que es fan sobreposicions entre un pla del protagonista, que és el Didac, i de la natura, que sembla com que es fusionin, no? I també té aquesta metàfora de el riu que també canvia com canvia el noi, no? O sigui, és, no sé, trobo que és molt artístic tot plegat i que queda molt bé.
Abans m'he vist el tràiler en vídeo i actors i actrius que són coneguts, com per exemple una de les protagonistes que surt al Com si fos ahir, no?, que és una actriu que ara s'ha incorporat. Sí. Per tant, explica'ns una mica, no?, també el paper d'aquests actors.
Hi ha la Nausica Bonin, que surt al Com si fos ahir, que és aquesta actriu tan coneguda d'aquí a Catalunya, que fa teatres, sèries i també pel·lícules, que fa de la mare. I també trobo que és, a part d'aquests actors més coneguts, trobo que és molt destacable que l'actor que fa del Dida, que el Jan Munté, és un noi també d'uns 16 anys, crec que té, que és un noi que mai havia fet cap paper al cinema, o sigui, és la seva primera vegada, i trobo que ho fa molt bé, perquè té aquest encant així de, bueno, aquestes mirades que diem, no?, i que per ser la primera vegada que s'enfronta a un paper protagonista i en general a un paper al cinema, és molt destacable i té molt de mèrit per part seva, la veritat.
Per tant, podríem dir que t'ha agradat.
Sí, m'ha agradat molt, però no és només m'ha agradat, no. A veure, té una justificació, no? A més, bueno, també destacar que aquesta pel·lícula la van nominar fa just una setmana a 8 Premis Gaudí. Per tant, és una pel·lícula que déu-n'hi-do, exacte. M'agrada molt perquè és una història que s'explica a través dels detalls, que no és gens òbvia, sinó que es va construint a poc i on podem dir que es fa servir tot el que es fa servir normalment en el cinema, no? La fotografia, els escenaris, tot pren un sentit especial en aquesta pel·lícula i crec que fan que tingui molt de valor.
I ara aterrem a Vilafranca i els oients es preguntaran per què. Doncs jo no us explicaré, sinó que serà el Ferran, perquè em sona que el director de la pel·lícula va venir a Vilafranca.
El director va venir a Vilafranca a principis del mes de desembre d'aquest mes, i és que el director és un director català, jove, d'uns només 27 anys, el Jaume Claret Muixart, que ja dèiem al principi, i va venir a la sala Sasí de Vilafranca, al Casal, amb el president del Cineclub, el Pablo Sancho, per presentar aquesta pel·lícula. I va estar molt bé perquè va explicar moltes curiositats que no sabia jo, bàsicament.
I vas anar?
I vaig anar.
A veure quines curiositats.
Mira, per començar, aquesta pel·lícula, quan creus que han estat per fer-la?
Doncs, no ho sé, 2 anys, potser.
7 anys.
7 anys?
7 anys. És l'òpera prima, per tant, la primera obra que
presenta... Abans
de la pandèmia, sí. La primera obra que presenta aquest director i se l'ha currat, bàsicament.
O sigui que tenia 20 anys, eh? Quan
sí,
va començar a fer-lo.
Tenia més o menys, no la mateixa edat que el Didac, però una edat més o menys similar. I a més, el càsting va ser un càsting molt extens i per trobar aquest actor novell, no, aquest Jan Monté que fa del Didac, van arribar a mirar fins a 800 nois.
Tela.
El Jan Monté va ser el número 600, però igualment el Jaume Claret es va assegurar de trobar el millor Didac possible i es va veure fins a 200 més, o sigui, va arribar a veure 800 en total, tots nois entre 12 i 18 anys.
Clar, jo penso, tinc 20 anys, soc director, em compren la pel·lícula i ja faig un càsting on passen 800 persones. O sigui, aquest noi, perquè té 27 anys, té l'èxit assegurat.
Sí, bueno, ja està destacant els premis, ja et dic, 8 nominacions als Gaudí i nominat a millor direcció novell. Per tant, és destacable aquesta pel·lícula i aquesta feina d'aquest director primerenc, podríem dir.
Uh-huh. Molt curiós, això dels 800 candidats.
Sí.
Si et sembla, ara hem desgranat prou aquesta pel·lícula. Tens, com sempre, alguna cosa més a dir? Alguna curiositat, alguna cosa més que s'amaga?
Quan hi ha pel·lícules que donen de si, es pot fer una mica de moralina, no?, de tot plegat. Per mi, Estrany Riu dona per molt, no només per la banda tècnica, sinó també per la banda interpretativa i també de la història. Però també volia destacar una cosa que ha dit el Jaume Claret en moltes entrevistes, i és que ell es volia allunyar d'aquests tòpics de les pel·lícules d'amor gai, no? Que moltes vegades són pel·lícules que estan centrades en el trauma, no? En el drama de l'autodescobriment, de no sé què fer, o... No? Doncs no, en aquest cas és una pel·lícula d'amor entre dos nois i ja està, no hi ha aquest drama. Per què? Perquè avui en dia hi ha nois que això ho tenen completament acceptat, i en aquest cas és un dels casos, no? I és això, és una pel·lícula en la qual hi ha una relació molt sana dels pares amb el fill, que parlen en diverses ocasions d'aquesta atracció que pots sentir, no per aquest noi, sinó pel noi que parlàvem abans, que també surt anteriorment a la pel·lícula, que ha tingut una mena de relació amb el Jan. Ai, amb el Jan, no, perdoneu, amb el Dida, que és és el personatge. I res, que també està bé que la cultura visibilitzi aquestes altres històries més positives,
tant, clar que sí.
LGTBI, podríem dir.
Uh-huh. Per tant, també fem extensiva, no?, aquesta felicitació de la pel·lícula per, com deies, les 8 nominacions als Premis Gaudí, que això ja seran ja el 2026. I acabem, com sempre, amb la cartellera del Cinema Kubrick, de la sala Sasí dels propers dies. Fan vacances o no?
No fan vacances.
No fan vacances.
No. Podem anar al cine qualsevol d'aquests dies. El Kubrick s'hi projectarà els dies 25, 26 i 27 de desembre la tercera entrega de la saga Avatar. Després que la segona entrega se centrés en el món de l'aigua, a la tercera part, titulada Fuego y Ceniza, el foc hi jugarà un paper molt important. Com ja sabeu, Avatar és una pel·lícula que destaca molt pel seu apartat tècnic, així que pot ser una bona idea anar a passar alguna de les tardes del Nadal a veure-la al Kubrick. A la vegada, també els dies 26, 27 i 28 s'hi podrà veure Valor Sentimental, un dels drames europeus de l'any, que és un film noruec que compta amb estrelles de renom com ara Elle Fanning i Stellan Skarsgård. És una de les grans estrenes del Nadal després que guanyés el Gran Premi del Jurat al Festival de Cannes. Uh-huh. I a més, avui a les 6 de la tarda, el Kubrick s'emet la gravació del Trencanous, que representa a la Royal Opera House de Londres.
I a la sala Sasí, ràpidament?
A la Sasí s'hi podrà veure Frontera, el dia 25, la nova pel·lícula de Judit Colell, ambientada a l'exili dels jueus que fugien de França cap a Espanya en plena ocupació nazi. Una pel·lícula que comentarem d'aquí un parell de dies a la butaca.
Doncs ja sabeu, anoteu tot això a l'agenda. Moltes gràcies, Ferran, i benvingut de nou. I ens veiem demà, si és que no t'ha tocat avui la loteria, eh? Perquè avui recordem que seguirem molt pendents d'aquest sorteig.
Tant de bo,
que fa ja més d'una hora que ha començat el Teatre Real de Madrid. Moltes gràcies, Ferran. Fins demà,
gràcies,
que vagi
tu,
bé.
Sleigh bells are ringing. This is what it's all about. The
Christmas, never wanna stop feeling like the first thing on your wish list, right up at the top. I can't deny what I'm feeling inside. Nothing fake about the way you bring me to life. You make every day feel like it's Christmas.
Pràcticament arribarem al punt de les 11 del matí i és que, atenció, perquè a les 10:44 ha sortit ja el gordo, la grossa de la loteria de Nadal. És el 79.432, el 79.432, acabat amb 2. El gordo de la Loteria Nacional de Nadal d'aquest 2025, premiat amb 4 milions d'euros la sèrie, 400.000 euros el dècim jugat, 79.432. I a veure si podem esbrinar on ha tocat. Doncs mira, ja ho tenim aquí. S'ha venut principalment a Lleó, a Villalbino, concretament a aquesta localitat de Lleó, i a Madrid. Per tant, Catalunya esquiva, si és que, doncs, això encara ho haurem d'anar confirmant, però en principi Catalunya esquiva aquest primer premi de la grossa de Nadal i també el segon premi que ha tocat a Madrid, íntegrament a Madrid, amb el 70.048. Per tant, aquest any va de sets la cosa, 70.000, perquè així s'ha anat desenvolupant el sorteig. I, de fet, també un altre quart premi, que comença amb 7, el 78.477, on ha tocat a les localitats, també, parcialment, a Olot i a Badalona, on s'han venut 10 sèries. En aquest cas, un quart premi que està premiat amb 200.000 euros, la sèrie 20.000 euros, el dècim jugat. Aquí els tenim tots. De fet, el segon premi ha estat molt matiner, no sé si dels més matiners de la història, però déu-n'hi-do, perquè ha sortit pràcticament només començar el sorteig. I també s'han venut dos cinquens premis, el 23.112, amb una sèrie venuda a Barcelona i també a Olot, uns cinquens premis premiats, en aquest cas, amb 6.000 euros al dècim jugat. I també s'ha venut, també s'ha sortit ja un altre cinquè premi, el 60.649, venut a Viladecans i a Montgat. Encara queda sorteig, queda el tercer premi, queda un altre quart premi, queden bona part dels cinquens premis, de fet en queden quatre, i ho anirem comentant des d'aquí, des de Ràdio Vilafranca. Look at the lights, twinkling bright, 24/7.
Every inch of Central Park is covered in white. This could be... Fins que arribin els Reis, els matins a Ràdio Vilafranca.
Encarem la recta final del programa del magazín de Nadal de Ràdio Vilafranca fins que arribin els Reis. I abans de donar pas al concurs, saludem a la Sandra Castanyo, que ell és responsable de vendes de l'equip de Maset a la Granada. I és que en cada dia la tindrem aquí als estudis de Ràdio Vilafranca per fer una secció relacionada amb el món del vi i del cava. I és que des de Maset fan aquesta col·laboració, ens cedeixen aquestes ampolles de cava, que de fet van ser guardonades com a millor cava del món, i aquestes seran les que sortejarem d'aquí res, pocs minutets, quan serà que obrirem línies telefòniques. Bon dia, Sandra, què tal?
Hola,
com estàs?
Molt bé, bon dia.
A veure, comentàvem que vosaltres feu aquesta col·laboració del millor cava del món, del millor cava del món. Explica'ns una mica, no? Què suposa això també per vosaltres?
Pues això per nosaltres, pues, evidentment, és un premi molt important. És el segon any consecutiu que el guanyem. I bueno, és el nostre cava insigne, el 1917, pues, que ha estat escollit per segon any, com en deia, millor cava del món i millor vi espumós d'Espanya als campionats mundials de xampany i espumosos aquest 2025.
Per tant, avui, si algú guanya la loteria o si guanya algun premi, és el cava fantàstic, no?, per obrir-lo i per brindar.
El cava fantàstic per brindar amb la loteria, per ruixar-te, per fer el que faci falta.
Molt bé, Sandra, escolta'm, en aquesta secció també comentarem plats típics d'aquestes festes, no?, i ens aniràs comentant doncs amb quin vi, amb quin cava, amb quin escumós ens recomanaries per maridar-lo. Per tant, si et sembla, comencem. No sé quin plat avui ens has portat, a veure.
Mira, doncs avui us he portat el gall negre del Penedès, ja que venim de la,
doncs mira, sí,
de la Fira del Gall, val? Que ha anat superbé, doncs penso que és un plat que a totes les cases hi hauria de ser, típic d'aquí. I jo doncs aquest plat us recomanaria acompanyar-la amb un vi negre, un vi del nostre celler, que és el 1777, que és un reserva del 2020, és 100% carinyena, té aromes de fruita vermella i negra, com cirera, picota morada, nabius, i fruita confitada, com la figa o el codony, pot ser. I bueno, és un vi que funciona molt bé per a aquest plat, que l'acompanya molt bé per la seva intensitat de la carn, el gall, el ser un plat...
Clar, és
un plat intens, exacte, no? Llavors, doncs, també acompanya un vi molt, molt intens, en profunditat i notes aquestes especiades, capaç d'acompanyar però sense dominar.
Els preus d'aquest vi, per exemple, seria... És assequible, no entenc?
Aquest vi ronda, doncs, no arriba als 25 euros, val 24,65.
Per tant, gall negre, vi negre.
Vi negre.
De fet, molt recomanen, no?, que sí, per combinar el gall negre del Penedès sempre un vi una mica més sí, intens, també per al gust fort del gall.
De fet, sempre els vins, els caves, han d'anar acompanyats doncs, amb la intensitat del plat. Vull dir, amb una cosa intensa li hem d'acompanyar un vi intens i amb una cosa més suau doncs, sempre acompanyarem amb un vi, un cava més suau.
Entenc que és un gran reserva o...?
És un reserva.
Un reserva, eh?
Un reserva del 2020.
I aquest és un dels vins que triomfarà aquestes festes, també?
Segur. A més, és un vi que ve estotxat, amb una capsa molt maca, porta un pergamí, amb una mica d'història, que també és el regal perfecte, ideal, doncs, per poder fer un preu assequible, no arriba als 25 euros, i el fet de venir així estotxat i amb el pergamí, amb tota la història del vi, doncs, és un bon regal per aquests dies.
El podem adquirir, entenc, que a la vostra pàgina web de Cellers Maset, no? O si no, també presencialment a la botiga de la Granada.
Presencialment a la botiga de la Granada es pot venir a comprar sense problema o entrant a la pàgina web.
Avui no sortejarem això, sinó sortejarem, com deia, el cava 1917, s'anomena?
Sí, 1917.
Això per quin motiu? Suposo que per la història, no? Pel llegat d'aquest cava, o per donar-li un toc més històric, no entenc?
Sí.
Molt bé, Sandra, doncs escolta'm, ja tenim un vi imprescindible per aquest Nadal, per acompanyar-ho amb el gall del Penedès, però no patiu, perquè aquestes festes, que molts doncs, també doncs, ens posem a fer plats més elaborats, doncs de cara a demà i els propers dies anirem comentant, per exemple, abans em deies, no?, la vedella, o les catànies, no?, o l'ànec, no?, plats sí, també típics d'aquests dies que poden combinar molt bé amb vins i caves dels cellers Maset. Molt bé, Sandra, doncs ens escoltem demà amb més recomanacions i no sé si... Mira, avui que és el dia de la loteria, també aprofitem per preguntar una mica si compreu loteria o no.
Sí, la loteria és un típic. A casa sempre en comprem i bueno, hi ha els números bàsics clàssics, doncs els a la feina, els a les entitats on te col·labores, vull dir, aquests no fallen mai. I després, si ve algú que vols un numeret, doncs...
Ah, clar.
Clar, ja t'han pillat.
Amb la por de que els hi toqui...
Ah, només falta ara que m'ho han dit que no els hi compri.
Molt bé, sí, i alguna vegada heu especificat algun premi?
Alguna coseta, però poca cosa.
Però poca cosa.
Allò que dius una pedreïta d'aquestes... Poca cosa.
Doncs mira, encara queden un parell d'hores per al sorteig perquè continua aquest sorteig de la Loteria de Nadal, que s'allargarà fins a la 1 del migdia. Seguirem ben atents també aquí com vagin sortint les boles amb els bombos i els premis. I Sandra, com dèiem, ens veiem demà a partir de les 11 del matí, una mica més, per comentar doncs, tots aquests vins i caves de Cellers Maset. Moltes gràcies i fins demà.
Gràcies.
Ràdio Vilafranca.